Ens encanta la literatura de proximitat i ha arribat a les meves mans un llibre vermell, que és el meu color preferit, o sigui que fantàstic. El dimoni abans de nosaltres, d'en Daniel Genís, i per això m'acompanya avui aquí a Ràdio Vilafant. Benvingut als nostres estudis.
Hola, moltes gràcies.
Explica'm una miqueta, El dimoni abans de nosaltres. Per què aquest títol? I m'encanta la portada a la Rosalia, que m'ho comentaves ara fa un moment.
El títol no te'l puc explicar.
No me'l pots explicar, és spoiler.
Exacte, és un spoiler que només s'entén quan l'has llegit.
D'acord.
O sigui, és un spoiler d'aquells que dius, ara no s'entén gaire, però un cop llegit...
O sigui,
dius,
que l'hem de llegir, l'hem de llegir.
Exacte, és un reclam. I la portada amb aquesta d'això de Rosalia, i, clar, surt una mà, no? Una mà amb unes ungles llargues, pretenia ser una mà demoníaca, bueno, podria ser perfectament sí, la Rosalia en aquest sentit també, sí.
Sí, sí, molt prima, se li marquen els ossos amb sí. Aquestes ungles negres tan llargues. Ara estan de moda aquestes
jo
ungles.
Jo hi veia més Nosferatu, no? Una pel·lícula d'aquestes en blanc i negre, però ara ja
clar,
no, ja no podré ara.
Tu mires des del teu punt de vista, sí. No? Literari, no?
Ara ja, imaginarem coloraines les ungles.
I què tenim entre mans? Ciència-ficció... Sí. Això que no. Parles de dimonis, explica'm.
Ciència-ficció no, és una història fantàstica. A mi la literatura fantàstica ja saps que és la que m'agrada més, on em sento més còmode llegint i també escrivint. I en aquest sentit és una miqueta com la primera, és un fantàstic sí. Així peculiar, amb barreja de diferents literatures nostres i estrangeres. I és la història d'un estudiant gironí de començaments del segle XVIII, just després de la Guerra de Successió, que bueno, és un mort de gana, és un personatge que no té un caure mort, que malviu doncs, venent les seves poesies a d'altres persones que li compren per regalar-les a les seves enamorades, i també com que bueno, és un home de verb fàcil, doncs enamora senyores i de tant en tant se n'hi va al llit. I resulta que una d'aquestes és una senyora casada, i al començament, en el primer capítol, doncs, el marit l'enganxa al llit i ell s'escapa pels taulats del barri vell de Girona.
Un Casanovas, no?
Sí,
un Casanova.
Exacte, no? Un d'aquests personatges, un Don Joan, i que també tenen relació amb el dimoni, tots aquests. I... bé, escapant del marit, doncs veu una finestra oberta, entra dins i resulta que va parant a l'habitació d'un mag. Allà hi ha llibres, hi ha instruments, hi ha també ampolles. I dins d'una ampolla que es mou i descobreix que hi ha atrapat un dimoni. I parlen amb el dimoni i va arribar una mena de pacte, allò tan, bueno, tan suat.
Típic
també,
que
tan,
fas
tan...
el pacte del,
sí,
amb el pacte del
sí,
dimoni,
sí,
no?
Sí, ja sabem com acaben també els pactes amb el dimoni,
que,
no?
Que aquest senyor no havia llegit Fantàstic.
No havia llegit Fantàstic, no havia llegit Faust, no havia llegit gaire, no? Però clar, tots es pensen sempre que ells seran més llestos que el dimoni. I en aquest sentit arriben a un pacte segons el qual doncs, ell alliberarà el dimoni està allà presoner per unes circumstàncies diverses amb un mag, i a canvi el dimoni li explicarà la història de la seva vida. I aquest individu que, això, és un mort de gana i no hi ha manera que pugui prosperar, s'imagina que amb aquests coneixements doncs, després sí podrà tirar endavant. No? I bé, el dimoni li explica la història, però no és explicada, sinó que és una mena de, així com de viatge astral, en el sentit que ell...
L'ensenya, no?
Sí, exacte.
I està dins
com un teatret, no? És, si se'n van en algun lloc dintre d'ells mateixos i en allà el dimoni li fa present davant dels ulls doncs, la història de la seva vida. Des del naixement, que neix com un ésser humà, fins al moment en què és transformat en dimoni. I el dimoni es diu Banyeta, això també ja ens dona
Banyeta.
Pistes del tipus de dimoni, no és un dimoni...
No és molt Nosferatu, no?
No fa por, no fa por. No és un dimoni d'aquests que faci por, és un dimoni de segona categoria, és un pringat, a mi els perdedors m'agraden molt.
T'agraden els pringats.
Sí, m'agraden molt, ja, la Bujafar, no? El de la primera novel·la també ho era. Bueno, suposo que és més fàcil identificar-se, no? Amb l'empatia amb aquests individus que fracassen, que s'equivoquen, que s'esforcen però no se'n surten. I en aquest sentit, doncs, l'individu aquest té una vida doncs, bueno, de segona categoria, sembla molt intranscendent tot el que li passa, fins que en un moment donat doncs, veiem que es vincula la seva història personal amb una història més gran, la història més gran de totes, de fet, i és aquí on es reformula una miqueta tot un seguit de mites bíblics o mitològics, fins i tot, no?
Aquí entres, és com una m'he imaginat unes matriosques d'aquestes, una història sí. Dins d'una història, dins d'una història, no? Perquè...
M'agrada molt aquesta estructura. Ja en l'anterior també era una mica com les mil i una nits, no? Que ja el desat, no? Que anava explicant històries i que arribava al matí, no l'havia acabat, deixava pel vespre, però continuava i no s'acabava mai, no? Una història dintre d'una altra història. En la primera era així, en aquesta potser no ho és tant, però sí que continua havent encara aquest germen, no? Que m'agrada molt.
I a més que passi a Girona, explica'm una miqueta, per què has triat Girona? Bueno, ja té aquest punt de màgic. És probable que a Girona t'hi puguis trobar un mag, no?
En una entrevista a Barcelona també ho van preguntar. És allò que no s'entén, no? Per què no passa a Barcelona les coses? No, no.
És que, clar, no tot ha de passar a Barcelona.
Ara, exacte, no? En una primera versió t'he de dir que sí que passava a Barcelona, perquè la Guerra de Successió, clar, jo l'associava molt en el Born, no? El barri del Born hi m'anava molt bé, també per les característiques de carrers estrets, d'un barri amb barreja de cultures, molta història allà concentrada en molt poc espai. Però jo, clar, jo ho conec només com a turista. Em sentia una mica allò, una certa usurpació cultural, això d'anar allà i dir, ai, mira, farem a Barcelona, no? Vas de vacances a Nova York i fas una novel·la sobre... No me sembla seriós. I vaig pensar, calla, jo he estudiat, he viscut a Girona, és una ciutat que me la sento bastant meva, i coi, el barri antic...
Home, barreja de cultures...
Ah, és que allò és molt xulo, no? Musulmans, cristians, jueus, tots allà barrejats en un lloc més aviat petit, amb carrers molt estrets... I em va semblar que era ideal. I vaig dir, doncs, tate, fem-ho aquí. I a part, que té també les seves històries demoníaques, no? A Girona, a la plaça del Vi, hi ha una cara allà en una paret gravada en pedra, que és un dimoni que precisament es diu Banyeta, no? Com el meu dimoni.
Uau, sí. És que encaixava tot, havia de passar a Girona,
exacte,
no podia passar...
Exacte, el fat, va ser una fatalitat.
No, la propera potser passarà a Vilafant.
Ah, no ho sabem mai. A mi em deien, per què no passava a Figueres? Ara.
Bueno, estem a Ràdio Vilafant, haig d'escombrar cap a
passarà
casa.
Passarà a Vilafant.
Home, a Vilafant tens l'alzina mil·lenària i això...
Mira, en parlarem després. Doncs.
A nivell fantàstic pot donar molt, perquè clar, a més hi brolla una font, vull dir...
Ah, mira, molt bé.
Després en parlem.
Parlem després.
A micròfon tancat. Encara farem algun business d'aquesta entrevista. Eh? Està molt bé, no? I a més el punt de la història, no? Que sempre busques una connexió real, no? En aquest cas la Guerra de Successió.
Sí, en la primera també hi era, suposo que en la primera hi era bastant més, això va portar alguns, no? Fins i tot jo que posen les etiquetes, que jo quan feia ressenyes m'encantava posar etiquetes, però ara quan escrius i te'n posen...
Ara no t'agrada que et posin etiquetes, no?
No hi ha cap qui vagi prou bé, no? Penso... Era aquella la ventilla una miqueta això d'història, de novel·la històrica, i després també de novel·la fantàstica, que dius, bueno, com quedem, no?
Clar, històrico-fantàstica potser seria, no? L'etiqueta més acotada.
Sí, en allà hi era més present, la part històrica. Aquí és veritat que, home, no va ser tan difícil canviar Barcelona per Girona perquè era només un escenari i era el començament, no? Després sí que l'escenari és absolutament fantàstic perquè el dimoni ens explica la seva vida que succeeix en un lloc diferent, no és a Girona.
Clar, a mi m'agradaria saber si el Casanova, Pere Pena, és que ja estava tocat de mort amb aquest cognom, no li podia passar res bo a aquest personatge, si en Pere aconsegueix ser més llest que el dimoni. Perquè, és clar, dèiem que no sol passar... Si no és spoiler.
Coses. A mi una mica d'espoiler sí, però no ho acabaré de dir del tot. Pere Pena, el nom és un homenatge, primer t'ho dic, en un personatge d'una novel·la del segle XVII, que és el cas raro d'un home anomenat Pere Porter, o Pere Portes, depenent d'on tu miris, i és també un paio que viatja a l'infern.
Val.
El que passa que són facècies molt diferents, no? És un tio que té uns deutes pendents, necessita uns papers, però resulta que el notari penso que se li ha mort i se'n va a l'infern a buscar-lo perquè diu, aquí no ens aclarirem entre els rius.
Necessitem els papers.
Exacte, i entra per l'estany de Sils, que hi ha una entrada, tots ho sabem, a l'infern, i el troba al final, no? I després el meu, què em preguntaves de...
No, que si aconsegueixen més llest que el dimoni, perquè clar, si és un dimoni petit i...
És un dimoni una mica tonto, també t'ho he de dir, perquè ja s'explica el començament de tot, ell com que comença pel començament, comencem pel naixement del dimoni, ell ja explica que en el moment de néixer la llevadora s'espanta quan el veu i li cau de caps a terra. I això fa que ja quedi una mica tocat, no? Totes les decisions que pren a la seva vida doncs, no són gaire encertades.
Ara m'has fet pensar en una persona d'un municipi de l'Alt Empordà, que sí, que de l'edat dels meus pares, que li deien quasi guapo, que quan va néixer va llançar el nen i es van quedar la placenta.
Hosti!
M'hi has fet
horrorós,
pensar.
Horrorós, això.
Mira, jo vaig llançant-te idees.
No, ara ja estem en el terror, aquí.
Sí, un punt de terror sempre que ha d'haver-hi.
Sí, no, aquí és un punt de terror d'aquella sang i fetge, no, però sí que hi ha un punt més sinistre que no pas en la primera.
I clar, que te fa una mica d'empatitzar amb el pobre dimoni, no?
Sí,
també.
De fet, la idea de tenir per un costat un estudiant, que no acaba de quedar clar de què, però podria ser perfectament un estudiant de lleis eclesiàstiques, un religiós, religiós, de teologia, i un dimoni era dues figures molt oposades. Però clar, de mica en mica aquestes dues figures es van coneixent i es van apreciant l'una a l'altra, i gairebé havia una relació com d'amistat, no? Perquè cadascun s'entén. A mi m'interessava molt això.
Clar, aquesta empatia, tot i que siguin diferents.
Sí,
no?
I tots dos són víctimes de la seva manera, no? És a dir, el dimoni, en Mesta, que és com s'anomena l'home, abans de ser el dimoni, està basat una mica en la figura de Caín de la Bíblia, que és una figura que m'agrada molt. És un perdedor, és una persona que va ser castigada terriblement per Déu. Mm. Sí que era molt dolent, però clar, és que les circumstàncies també el van portar a ser-ho, no? I per l'altre costat, en Pere Pena, que també té totes unes circumstàncies que fan veure que això que és un pobre tio, no? Vol ser més, però ostres, no pot. Bueno, jo crec que és fàcil empatitzar amb tots dos.
Ja, jo ara vull saber com acaba això i m'ho hauré de llegir.
Ja dono pistes pel mig, jo no enganyo. Sé que hi ha una sorpresa al final, ho he intentat donar un gir interessant a la
història.
No, perquè
no ha de ser fàcil mantenir l'atenció del lector i que vulgui saber com acaba i que acabi com... Uau!
Clar, s'intenta. Després veurem els lectors què els hi sembla, però s'intenta això, aquesta atenció, i al final sempre és agraït, no? Una sorpresa, un gir, a veure...
I seria de Netflix després, no?
Esperem que sí, jo no entenc res.
És l'objectiu, no?
Res, sí.
Home, mira, ja hi han rodat moltes sèries a Girona, no?
Ah, em sembla que l'Infern, sí. Ja,
també.
Hi ha moltes sèries a l'Infern.
També. És que abans de venir, precisament, la meva parella estava mirant una sèrie, no sé quina, i parlava de dimonis. Jo crec que tot em portava a l'Infern, no?
Mira, aquesta no sé si és una frase que surt, però hi ha molts camins en la novel·la, no? En Pere Pena, per exemple, fa un camí literal, va a l'Infern, el camina, l'altre en canvi...
També per l'estany de Sils o no?
No, de Sils no. Aquí, clar, és una cosa més...
Més màgica,
sí,
diguéssim.
Més màgica, no? I l'altre també té uns camins, però aquests són més metafísics, no? És el dimoni, el Mesta, els camins estan dintre seu, intenta elegir el camí correcte, però sempre a la vessa, sempre... Ell voldria anar al cel, voldria trobar Déu, voldria fer el correcte, però tots aquests camins s'acaben, com dius tu, anant a l'Infern.
Clar, una mica hi ha aquest aprenentatge, no? Que els éssers humans intentem fer el millor possible, però a vegades, bueno, o quasi sempre, ens equivoquem.
Sí, sí, clar, estem... L'error és constant, no? El que passa que, clar, en Mestre, els errors que comet són grans. Són errors molt grans que propicien desastres també molt grans, no?
Ui, ara estic intrigada amb quins desastres propicia i com ho fa, no? I de saber el títol, El dimoni abans de nosaltres. Crec que em puc imaginar una miqueta per on va el títol. Mira,
a veure, ja m'ho diràs quan te l'hagis llegit.
Després d'haver conversat, intueix. I personatges masculins? En aquest cas no hi ha personatges femenins?
Sí, n'hi ha. És veritat, que els personatges protagonistes tornen a ser masculins.
Bueno, normal, no? Potser a vegades també escrivim d'allò que coneixem, no?
Sí, és que no em quadraven amb personatges femenins, no? És a dir, jo crec que la literatura tampoc l'hem de forçar. Si tens una història que t'amola, doncs has de tirar-la endavant, i en aquest cas no m'hi quadraven.
Hi ha molt succubós, eh?
Personatges masculins perquè fossin els protagonistes. Però sí que hi ha personatges femenins, i igual com la primera, en allà també n'hi havia algun, però és veritat que eren encara molt més secundaris. Aquí tenen un major protagonisme, i sí que són personatges que jo crec que són, no sé com dir-t'ho, queden millor. Són personatges que tenen més empenta, estan més empoderats, són més sensats. Els personatges masculins són bastant cantamanyanes, tots plegats.
Ah, les dones són més centrades, no?
Sí, no sé si també és un tòpic, però farà feliç a ningú que ho digui, però aquí m'han anat molt més bé aquests arquetips, potser, de fins i tot hi apareix una dona que fa la seva, diguem, no? Que no es deixa d'alguna manera sotmetre per al seu marit, que ho intenta, perquè ell és el marit, no?
I una bueno, de les... i estem en el segle que estem,
I
no?
Estem en el segle que estem, però una de les figures que a mi em va i que està al darrere d'alguns personatges és la de Lilith, que és un personatge bíblic, no? És anterior, és de la mitologia jueva, i és la primera dona d'Adam, no? Abans d'Eva, doncs Déu es veu que va crear Adam i Lilith, i els va crear tots dos iguals, i com que eren iguals Lilith, doncs hi havia tot un seguit de coses que no li semblaven bé, no? No es volia sotmetre a la voluntat d'Adam, fins i tot amb el tema sexual, això d'estar sota no li molava gens, per tant no volia estar-hi, i Adam es va queixar a Déu, i Déu va dir, no et preocupis, li van fumar una patada, la van fer fora del paradís, i va dir, tornarem a començar de zero, farem una versió 2.0 de la dona, millorada, i li va arrencar una costella, i és la versió d'Eva, una dona més submisa, que planxa les camises.
Que misògina la Bíblia i la mitologia...
Clar, Lilith és un personatge que, ostres, té moltes branques anteriors, no? En la mitologia grega ja apareixia, i és un personatge que està relacionat amb el món del vampirisme, perquè es veu que raptava nens i es xuclava la sang, i fins i tot encara anterior, en la mitologia mesopotàmica també, hi ha un personatge que és la deessa del plaer sexual, que és també Lilitu, no? que és un antecedent d'aquesta Lilith. I tots aquests aspectes hi apareixen, no? en alguns personatges de la novel·la.
I continua sortint amb sèries de televisió, amb dimonis, bruixes, sempre hi ha...
I es veu que té fins i tot una mena de parentiu també amb la Pesanta, que és un dels elements mitològics de Catalunya, no? O sigui que està molt present.
Doncs em tocarà llegir, Daniel. Gràcies per portar-nos aquí a Ràdio Vilafant aquest El dimoni abans de nosaltres, i recomanar a la gent que el llegeixi, no? I que es deixi submergir una mica en aquesta fantasia amb tocs històrics.
Podríem... Això mateix, molt ben definit.
T'agrada aquesta etiqueta?
Sí.
Perfecte, si me la compres ja estic contenta.
I tant.
Moltes gràcies i un plaer, sempre que treguis llibre aquí a Ràdio Vilafant, encantats de parlar-ne.
Encantat jo d'estar aquí també. Moltes gràcies.